A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos com cada dia a les 5 a Ràdio Estel i concretament amb el programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres una professional formada a París, una terapeuta corporal dedicada a millorar la nostra salut, tant la física com la salut mental. Tot això i més a l'hora de la Fundació Puigverd. L'equip del programa, anem a presentar primer l'equip del programa, les vies de so, David Morral, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Abans de començar el programa, escoltem un consell.
Avui parlem de l'alimentació renal saludable. És necessari fomentar hàbits de vida saludables per la cura dels ronyons. Una adequada alimentació és fonamental, en la qual no pot faltar les verdures 2 vegades al dia i les fruites 3 vegades al dia. Al contrari del que es pensa, no cal pas evitar el pa, pastes o arrossos i sempre usar oli d'oliva. Quant al consum de proteïnes diàriament, el saludable és que siguin d'origen variat, alternant les de peix blanc o blau amb ous i llegums. La llet, millor, semidesnatada.
Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
La consciència sensorial és l'art de viure plenament i a cada instant, sense resistències ni dependre del futur per aconseguir la satisfacció o la realització. Trobarem la nostra força, la serenitat i la llibertat de ser un mateix. Avui en parlarem. Per parlar d'aquest tema està amb nosaltres la senyora Glòria Lerín, que és terapeuta corporal formada per Marie-Louise Lefontaine amb el mètode d'alliberament de les cuirasses. Bona tarda, Glòria, benvinguda.
Hola, bona tarda, Marc, i bona tarda a tothom.
Molt bé, doncs explica'ns exactament, sisplau, què és la consciència sensorial.
Pues la consciència sensorial és la meva pràctica diària, que és estar present amb el que estic fent a cada moment. Tenim una tendència a que la ment es posi en el futur, amb preocupacions de tot i pors de tot el que arribarà a passar a la nostra vida. Critiquem i juzguem el passat de tot el que hem fet, el que no hem arribat a fer, i viure realment el que estem posant l'atenció a través dels sentits amb el que en aquest moment estem vivint, això no és una cosa que ens hagin ensenyat. Ho fa el nen. Si veiem un nen petit, el nen està just en el moment present. Agafa una cosa, no li interessa, va amb l'altra, plora, li dius alguna cosa, riu. El nen es va regenerant a cada moment perquè la seva ment està vivint el que està. Nosaltres no vivim el que estem fent, sempre estem fora del temps.
Clar. Explica'ns, sisplau, quin és l'origen de la consciència sensorial.
Pues l'origen va ser una dona que es va dir Elsa Gilner al voltant de 1910, més o menys. Ella va tindre una tuberculosis a Berlín. Vivia a Berlín, i aquesta dona era com una professora d'un tipus de gimnàsia que es feia en aquella època. I el metge li va dir, no tenim medicacions, està molt malament, morirà en pocs mesos, i ella va dir, bueno, doncs me'n vaig a la muntanya. I se'n va anar a una casa a la muntanya, però va tindre la intuïció de que escoltant el seu cos i amb un tipus de respiració determinada i escoltant de deixar calmes, quasi sense moviment durant el dia, el pulmó que estava danyat, i a través d'un tipus de respiració va regenerar el teixit del pulmó danyat, respirava més per l'altre durant el dia, va regenerar el teixit al cap de 2 anys i es va curar.
Carai.
I a partir d'aquí va crear aquest, jo diria, no és un mètode, és una experiència de vida, que és realment estar amb el que estem fent, realment vivint a través dels sentits. Doncs ella, el seguint a Berlín, va començar a treballar amb gent, en grups petits, i el que ell ensenyava és l'experiència de viure, de quan planxes, planxes, quan cuines, doncs, estàs cuinant, quan camino, camino, quan agafo un pes, quan escolto una persona, l'escolto, me miro als ulls, estic escoltant aquesta persona, quan toco, toco... És a dir, ja a través dels sentits, tu moltes vegades estàs escoltant música, però no escoltes música. Potser hi ha un so, però
sí,
no estàs realment vivint que la música penetri al teu cos.
Clar.
O tu, que t'agrada, que ets un tan bon cuiner, Marc, que... Mm. Bueno, tu sí que segur...
Jo disfruto la cuina, clar que sí.
Sí, clar, flairant l'olor,
sí.
Mirant com talles les carrotes...
Tot, o... inclús anant a comprar, eh? Inclús anant al mercat a comprar, també ja per mi és disfrutar, gaudeixo d'anar a comprar.
Pues així estàs practicant el que és a través dels sentits, la vista, el que toques,
clar.
Eh? Llavors aquesta dona va estar treballant amb diverses persones. D'aquestes persones durant la guerra van marxar a Estats Units i a París.
Sí.
I jo vaig estar treballant durant molts anys amb la Charlotte Selber, que és la meva, bueno, mestra de moltíssima gent, basada també amb el cent, que és la presència autèntica amb el que estem fent.
Sí.
Aquesta dona, l'últim curs que jo vaig estar amb ella, treballava als Estats Units, jo amb ella, i a Mèxic, eren els dos llocs que ella viatjava per donar els cursos, bueno, ella vivia als Estats Units, tenia 101 anys, i per mi va ser el curs més extraordinari que va donar. O sigui, el cos era de 101, però la seva sabidoria, el seu sentit de l'humor, la seva riquesa, la seva vitalitat, 101 anys, vam estar un mes en un curs, amb 3 dies de descans, entre 15 dies i 15 dies, amb un grup de 20-30 persones, com podia donar una persona aquella bellesa, aquella riquesa, aquella sabidoria, a aquesta edat?
Clar.
Per què? Perquè Charlotte va estar en comunicació amb un físic, que es va dir Korsivsky, i aquest físic va trobar que al cervell tenim unes cèl·lules que es regeneren quan tu estàs realment present amb el que estàs fent.
Yeah.
Si tu realment estàs present, estàs actiu, no estàs cansat, perquè hi ha una renovació cel·lular al teu cervell.
Clar.
Llavors, ella estava contínuament renovant-se perquè vivia el que era estic aquí, present, estic mirant, estic escoltant, estic tocant. Per suposat, també necessitem el cervell, un dels seus cervells, que és el còrtex cerebral, per poder analitzar, fer associacions. Home, naturalment que necessitem. Sí. Necessitem també el còrtex cerebral. Però nosaltres no estem educats a realment a viure el moment present amb tot el sentit.
Has anomenat abans, pues estar present, estar concentrat en planxar, estar concentrat en el que fem, quan cuinem, quan escoltar les persones, mirar els ulls, i Glòria, tot això no es fa. No ho fem.
No.
Ens parlen i estem mirant, no mirem els ulls, mirem el rellotge, per aviam si acaba aviat, perquè clar...
Saps, Marc, el que dius, que és maco el que dius, que una de les coses que més ajuda al ser humà a reequilibrar-se és l'escolta.
Clar,
perquè de petits hem necessitat ser escoltats. Si, per exemple, un nen petit ha fet un dibuix i li porta a la mare i dius, mira quin dibuix he fet a l'escola, és per tu, i la mare comença, ara no tinc temps. Ah, bueno, molt bé,
fatal,
deixa-ho allà,
clar.
Ja ho miraré més tard. el nen no se sent escoltat i el nen comença a tancar-se en si mateix, perquè el nen necessita sentir que hi ha un vincle d'amor, que el nen necessita ser reconegut per la seva bellesa, ser reconegut pel que és, no pel que fa, només.
Clar que sí.
I tu quan escoltes una persona i l'escoltes mirant-li als ulls, aquesta persona se sent revitalitzada.
Sí, senyora.
Se sent que és amada, que és escoltada, que és reconeguda.
Sí.
Pot arribar a recuperar la seva confiança i la seva seguretat en si mateixa, perquè hi ha algú que està per ella.
Sí, sí, a més queden parades.
Queden
parats la persona, com que no és habitual ja fer-ho. Quan una persona veu que t'està explicant una cosa i tu te'l mires als ulls, inclús li dius, escolta, explica'm més això perquè no ho he entès bé, que vol dir que l'està seguint. Pues queden parats, volent dir, ostres, aquest m'escolta.
Pues sí. Quantes
és trist, això, és trist.
Jo estic parlant per telèfon i com estic escoltant, bueno, sempre em puc equivocar i a vegades intervinc, clar que sí, sóc humana,
sí.
Però la meva pràctica és escoltar i després dic el que jo a mi em sembla. Pues quantes clar. Vegades em diuen, Glòria, que ja has penjat.
clar,
perquè ens van acostumant. Perquè un quan parla, l'altre ja estic a sobre de la seva paraula.
Clar.
Aquest és un dels temes a escoltar. Després, per exemple, un altre dels temes que nosaltres practiquem és el contacte. El contacte amb les,
sí.
No només amb els ulls, sinó amb les mans. No? Si, per exemple, una persona... Quants nens t'has trobat en la teva vida, Marc, que quan els vas a fer un petó o vols abraçar, es retiren,
sí,
no volen.
Sí, sí, i tant.
Bueno, doncs aquests han rebut un contacte que no ha sigut gaire respectuós.
És clar.
Llavors nosaltres recuperem el contacte, per exemple, jo he treballat amb persones amb abús sexual, que ells rebutgen el contacte absolutament,
i
només amb el contacte de posar les mans a l'esquena o a vegades m'hi arribo a les mans, li poso un saquet i li faig un massatge amb unes castanyes, per exemple, o un material suau, perquè aquesta persona amb una pilota suau li faig un massatge als peus. És un exemple, eh?
Sí, sí,
o
sí,
amb
sí.
Una classe, dos persones, no?, que li fan un massatge als peus. Aquesta persona comença a sentir que està rebent, finalment,
clar.
Un contacte respectuós.
Respectuós.
Perquè
clar.
Aquesta persona sempre pot dir fins aquí no, ja m'és suficient, o pot dir una mica més fort o més suau. És a dir, que el contacte sempre es farà a partir de quan la persona necessita, no la persona que dona fa el que vol, no.
Clar,
la
no,
persona
no, no.
Que rep diu fins aquí, ara necessito una pausa, ara una mica més fort, o per què no puges una mica més el saquet doncs, fins al genoll, és un exemple.
Sí, clar, sí? Clar.
I sí. Sempre guiat per mi, sempre estic observant, sempre viu a través de la paraula.
Fas una bona tasca.
Tan... Perdó?
Que fas una bona tasca, Glòria.
Bueno, jo disfruto, que vols que et digui, jo visc amb això i comparteixo la meva vida. O sigui, hi ha dos branques, una és la consciència sensorial, dos activitats, i l'altra és l'alliberament de les cuirasses, com vaig parlar ahir. I la consciència sensorial a mi em dona una plenitud i contacte, ens fa contactar amb el nen interior, perquè hi ha una alegria que connecta, és un sentit de l'humor. Això no vol dir que hi ha dies que estiguis pues, més preocupat, clar que sí, hi ha dies que estiguis emocionat, hi ha dies, forma part de la vida.
Sí.
Però vas deixant circular en aquestes emocions sense que posar condicions a la vida. O sigui, jo estaré bé si la vida se'm posa al meu favor i ha de passar això i tu t'has de comportar d'aquesta forma, sempre posant condicions que els demés siguin d'una forma determinada o que facin les coses d'una forma determinada perquè a mi em vagi bé i jo estaré, en teoria, contenta. I les persones són com som i és veure com nosaltres podem respondre de la millor manera possible a partir de fer-se responsables de la nostra actitud a la vida.
Molt bé, doncs ara escoltarem uns consells de la Fundació Puigverd
sí.
I quan tornem et preguntarem com és que és tan important viure el moment present. Ara anem a escoltar el consell.
La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Doncs nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb la senyora Glòria Lerín, que és terapeuta corporal formada per Marie-Lise Levante amb el mètode d'alliberament de les cuirasses. Explica'ns, doncs, Glòria, si et sembla, com és que és tan important viure el present?
Viure el present, si és important, és perquè la ment es calma. Clar. No és perquè sí que totes les meditacions, mindfulness, la meditació fent, la majoria de les meditacions és portar que la ment es calmi a través d'estar en contacte amb la respiració i estar en contacte amb els sentits. Llavors, no només estar assegut sentint la respiració ja és una bona eina per calmar la ment, però jo em pregunto, i podem calmar la ment estant amb les activitats quotidianes? Quan caminem podem estar sentint el moviment dels peus, dels turmells, dels genolls, de l'articulació del maluc, d'estar observant el moviment dels braços, del pes dels braços, observant com passen els cotxes o els arbres o la pol·lució. És a dir, no busquem algú determinat que sigui, que tot estigui a favor de nosaltres. És com nosaltres responem a el que em demana aquest moment. Jo sempre em demano, què em demana aquest moment? Com responc a aquest moment? No el que a mi m'agradaria, sinó puc reverenciar la dificultat que jo tinc, a lo millor, en aquest moment, per aprendre una altra forma de respondre i no sempre esperar que les coses siguin d'una manera determinada.
Beneficis. Parla'ns de quins beneficis té el viure el present i el moment.
Per mi, el benefici, el més primordial per a mi, és que em dona serenor, que em dona calma, que em dona sentit de l'humor, que em dona la capacitat de poder respondre a el que em demana aquest moment, estar visquent amb més relaxació, amb una actitud més bondadosa cap a mi, amb una actitud d'acollir-me si tinc dificultats a la vida, de ser més tendre, de deixar la crítica, de deixar el judici, de deixar l'exigència continuada. I viure així, doncs, et dona una qualitat de vida. Això no vol dir que la vida és un moviment continu, com una espiral. Hi ha moments que estaré més pujant l'espiral, hi ha moments que estaré al mig de l'espiral, que no passa gaires coses, hi ha moments que estaré en un moment que baixa l'espiral, no? Un moment d'involució. Però per mi és això la vida. La vida és un aprenentatge continuat i com podem aprendre dels obstacles que ens trobem o de les dificultats o de les coses que no són agradables.
Glòria, al llarg del temps, fa anys que ens coneixem, t'he fet entrevistes, i tu parles molt de despertar els sentits. Quina importància té el despertar els sentits?
La nostra ànima... Sí. Ja me'n vaig a l'ànima. La nostra ànima es comunica amb nosaltres i el nostre món interior es comunica amb nosaltres a través dels sentits. És com si fossin la frontera.
Sí.
Tu realment, quan mires, estàs deixant que aquestes imatges, agradin o no agradin, arribin cap a tu. Si estàs escoltant la veu, el color de la veu de la persona, d'una música, dels sons del carrer, d'un cotxe, de la brisa del vent, dels ocells... I quan toques estàs realment acariciant, estàs tocant. És a dir, el sentir el que ens dona és aquesta presència continuada amb l'estat interior de la persona, de poder comunicar el teu món interior amb el teu món exterior. I això es fa a través dels sentits. És com si l'ànima volgués expressar-se a través dels sentits.
Dona'ns... Perdó, digues.
No digues.
No, però davant, sisplau.
És com si... tornéssim a connectar amb aquesta Clar. Nena i aquest nen petit que habita al nostre interior i que ell, que és el nostre mestre, que encara viu al nostre interior després de les experiències viscudes, que ell realment, si tu mires a un nen, està totalment immers amb els sentits, en contacte amb els sentits.
M'imagino que a algun oient doncs, li agradaria segurament poder contactar amb tu. Explica'ns, digue'ns què ha de fer. Tu estàs al centre de l'Eix Ample.
Sí. Oi? Jo tinc un centre a Barcelona que està al carrer Bruc 125, baixos. De moment estic fent sessions individuals perquè grupals amb la pandèmia prefereixo començar a grupals presencials quan baixi la pandèmia. Però jo he donat, per exemple, vaig donar del mes de març al mes de juliol vaig donar una classe setmanal de 2 hores gratuïta de consciència sensorial, que cada vegada s'apuntava més gent i va ser una experiència magnífica per mi. Jo podria dir, bueno, és que era gratuït. Bueno, era gratuït i la gent venia qui volia, però al mateix temps va ser una experiència tan gratificant de veure tantíssimes persones que buscaven el contacte amb si mateixes, conèixer a si mateixes, la calma interior, la serenor, i buscar una manera de viure amb més tranquil·litat.
Glòria, per quines persones és més adient que facin aquestes sessions? A qui els hi recomanaries?
A tothom.
Tothom.
Sí, aquí sí que no hi ha exclusió.
Sí.
No, escolta, fixa't, Marc, que ara hi ha aquest el gran conegut que és el mindfulness.
Sí, es parla molt.
Negodíssim, no?
Sí.
Bueno, el mindfulness és portar la consciència al que estàs fent. Llavors, fixa't d'on ve això, si ja ve des del zen, des de l'època de Buda, que es practicava la presència, la respiració en el moment present. Ara els americans han fet el mindfulness, que està perfecte que ho hagin fet, perquè moltes vegades estructurar un treball, encara que la consciència sensorial té unes altres vertents, que no té el mindfulness, amplia el treball, com si diguéssim, però molta gent busca això, busca com calmar la ment i tindre unes eines per poder viure la vida amb més plenitud i més consciència.
Jo he parlat amb persones que fan aquest tipus de pràctica de despertar els sentits i diuen que els hi dona molta més vitalitat, això és cert?
Sí, perquè nosaltres a l'estrès, quan estem nerviosos, estem estressats, tenim ansietat, directament hi ha un canvi hormonal en la nostra sang i el sistema immunològic directament baixa. Per lo que ell crea molta més toxines al cos, hi ha molt més cansat, estem molt més cansats i la nostra vitalitat baixa. Moltes vegades estem cansats perquè estem patint, perquè el patiment de tot el que no hem fet, el que sí farem, patiment per el que no som, patiment per la gent que hi ha al voltant, ens preocupem, ens estressem per coses que ni existeixen, que creem a la nostra ment, això fa que la vitalitat baixi moltíssim i estem molt cansats i anem arrastrant els peus. Sense ganes de res, frustrats, criticant, juzgant, amb una queixa continuada. En canvi, de posar l'acció i dir, vale, això és això, no m'agrada, per exemple, però vaig a buscar com reacciono i com responc i veure com puc respondre a aquesta situació. Què em demana aquest moment? Com responc a aquest moment? No demà, no, avui, en aquest moment.
Clar.
I això et fa retrobar una confiança en tu mateix, una seguretat en tu mateixa, tens molta més energia física, psíquica, tens una connexió més amb les emocions, no les reprimeixes, les pots comunicar, les pots expressar, i tens una autoestima molt més gran cap a tu mateix. Et tractes molt, molt diferent.
Molt bé, Glòria, hem après molt i realment és cert que hem d'escoltar més que parlem. Per això estem fets així. Tenim 2 orelles i només tenim 1 boca. Vol dir que hem d'escoltar el doble del que parlem. Molt bé, Glòria. Gràcies per estar aquesta tarda aquí i fins a la propera.
Moltes gràcies a tothom.
Gràcies.
Moltes gràcies, Marc.
Fins una altra. Adéu, Glòria. Sí. Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà a les 5 amb més temes de salut amb el programa És gran, ser gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Fins demà.